tua fredda stanza.
Vuit minuts per sobre de les 10 del matí. És difícil no emocionar-se amb aquesta música i, de fet, parlarem d'això, de com moltes vegades l'òpera o la música clàssica ens interpel·la de forma directa, i és el cas de Puccini, un autor reconegudíssim que ens aproparà al cèntric espai cultural l'Albert Garcelán i també el Pedro Pardo. De tot plegat en parlem amb la Sandra Navascuet, la gerent del cèntric espai cultural. Què tal, Sandra? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, companyes. Doncs molt bé, molt bé. La veritat és que, com bé dius, no?, escoltar aquest temazo, perquè segur que tots l'hem escoltat en algun moment, bueno, a tots ens posa una miqueta la pell de gallina, no?, perquè no saps què passa, no?, però t'emociona i et cala i tens ganes de més.
És increïble, perquè a mi jo crec que no cal tenir, doncs, aquesta concepció que tenim moltes vegades de la clàssica, de dir, ostres, és que no tinc els coneixements suficients, com m'hi apropo, no?, a aquest estil, com puc seguir una òpera. Aquí realment és que no cal explicar-ho, no?, perquè et transporta i et transmet moltíssim la pròpia música.
Exacte, exacte. Sí, com bé dius, no?, moltes vegades la música clàssica, no?, quan l'etiquetem així, doncs fa com una miqueta de por, no?, perquè dius, ostres, això és per persones enteses, no?, o això no va amb mi, o no ho entendré, i la veritat és que escoltes després, no?, temes com aquests i dius, és que realment t'emociona, no saps el per què, però t'emociona i t'arriba, no?, i aquesta segurament és la màgia de Puccini, però també de molts altres autors, evidentment, que tenim i que bé, doncs que és aquest projecte, no?, que tenim aquí al Cèntric de Viure Clàssica, que precisament té aquest objectiu, no?, d'apropar la música clàssica al públic en general, no?, sense haver de tenir grans coneixements, doncs poder gaudir d'aquesta música i d'aquestes òperes, tant visualment, no?, com a nivell musical, i les veus, no?, que emocionen a tothom que els escolta.
Per què heu començat també aquest cicle amb Puccini?
Doncs bé, comencem aquest cicle amb Puccini perquè és el tret de sortida també del cicle de Viola Clàssica d'aquest any. I què millor, no?, doncs que començar amb un petit homenatge, no?, que volem fer aquest darrer trimestre de l'any amb Puccini, perquè és el centenari de la seva mort. Aleshores, dins del cicle Viola Clàssica, ja vam començar l'any passat a agafar, doncs, aquests centenaris, no?, de grans compositors o de grans cantants per retre'ls això, no?, aquest petit homenatge. L'any passat vam fer la Maria Callas, si us en recordeu, sí. I aquest any, doncs, no podíem deixar passar, no?, l'oportunitat de tractar aquest gran compositor que, tot i haver passat 200 anys, no?, de la seva mort, doncs segueix emocionant i això, no?, segueix emocionant-nos i transmetent-nos aquests sentiments amb la seva música i les seves lletres i les veus, no?, dels grans cantants que l'han interpretat.
Clar. A més, ho feu de la mà dels millors, perquè està passant pel cèntric la gent més coneguda a nivell de divulgació musical i també que fa molt bé la part aquesta de traduir-nos una mica el que se'ns escapi, no?
Sí, exacte. Estem tenint moltíssima sort perquè la veritat és que són persones que s'avenen. Sempre que els fem alguna proposta, bueno, sempre es pugen al carro i sempre ho fan de molt bon grat i, evidentment, no, com bé dius, d'una forma molt didàctica, no? Que això és el que
Clar.
També intentem buscar, no? Que ens apropin aquesta música clàssica i aquests coneixements, no? Que al final, quan els t'ho explica, t'ho fan fàcil, no? Aleshores, és una manera també de, tant per la gent que ja estan acostumats, no?, a veure aquest tipus d'espectacle, espectacles o escoltar la música clàssica a casa, doncs també els agrada, evidentment, perquè sempre et descobreixen alguna cosa, algun matís que desconeixes, com per a aquelles persones que no, encara no han fet aquest pas i no s'hi han apropat, doncs és una manera molt fàcil d'accedir i molt amena i sobretot molt didàctica. I l'espectacle que tenim aquest dissabte precisament amb el Pedro i amb l'Albert, doncs el que faran serà això, no? Explicar-nos com Puccini componia i tot el que hi ha darrere, no? D'aquesta composició, com feia arribar les seves lletres, com les creava i tot aquest univers màgic, no? Que hi havia al seu voltant d'una forma això, no? Doncs molt fàcil, explicant-nos d'una forma molt amena tot això.
Doncs mira, els saludarem, que els tenim aquí esperant-nos, a l'Albert Galceran, periodista i divulgador musical, especialista en música clàssica i en òpera. Què tal, Albert? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Ben tornat al Prat, perquè tu ja ens has visitat en algunes ocasions, no?
Doncs sí, he tingut la sort de venir-hi almenys un parell de cops, sempre a parlar d'òpera, que és un tema que m'interessa molt, parlar d'òpera.
I també t'acompanyarà el Pedro Pardo, que és músic, concertista de piano i també compositor, i conjuntament ja porteu divulgant aquesta clàssica, per tant, segur que estarà molt entretingut. Pedro, no sé si havies vingut cap al Prat.
Per fer música, no.
Doncs ara és l'ocasió, no?
Exacte, no, però és fantàstic poder conèixer una mica aquest cicle que feu i que, clar, que el Prat estigui interessat també una mica el que dèieu abans, no? O sigui, que no ens ha de fer por el fet de la música clàssica i bé, nosaltres, de bona manera, intentem explicar-la per a tots els públics.
Al cap i a la fi, nosaltres la música ens fa vibrar, ens agrada moltíssim. De fet, el Pedro i jo, quan som tan pesats que quan estem en privat i anem a fer una cervesa, parlem de música clàssica. Vull dir que és el tema que realment ens agrada, ens interessa. Com qui parla de futbol, doncs nosaltres parlem dels Messis de la clàssica i Puccini està claríssim que seria un d'aquests casos.
I tant.
No us deixeu descansar, no? En cap moment.
No.
Parlem una mica d'aquesta figura de Puccini, i si també doncs és un d'aquests autors per on molta gent pot connectar, no?
Sí, no, la veritat és que Puccini, mira, abans posava el Nessun Dorma, té la gràcia de tenir hits, no? I de vegades, una bona manera d'entrar a la clàssica, per què no? O sigui, hi ha gent que diu, no, és que heu de conèixer més la profunditat de les obres i tot això, no? I dius, escolta'm, doncs si jo conec el Bolero de Ravel i m'agrada la música clàssica perquè un dia vaig escoltar el Bolero de Ravel amb una pel·li, escolta'm, fantàstic, no? I el Nessun Dorma, doncs és un dels hits que justament va popularitzar Luciano Pavarotti, no? Que dius, ostres, Luciano Pavarotti va fer també molt per la clàssica gràcies a fer aquests concerts multitudinaris, no? Dona la sensació de que la clàssica només ha de ser per uns quants, i no és veritat, no? Llavors, una bona manera d'entrar tant a l'òpera com a la música clàssica és un compositor que precisament, a més, hem anomenat la xerrada Música i Emoció, i és que ens emociona molt,
sí,
no?
És inevitable. De fet, escoltàvem el Nessun Dorma al principi, cantat per Josep Carreras, i Carreras, precisament, una de les seves grans cartes de presentació és que no només feia música. És a dir, un gran músic, com Carreras i tants d'altres, el mateix Pavarotti, no només són grans en tant que són capaços de reproduir unes notes que estan escrites en una partitura, sinó que són capaços d'interpretar allò que està escrit entre línies a la partitura. És a dir, tota l'emoció inherent pròpia de l'obra. I claríssimament Puccini jugava molt a emocionar-nos i era prou llest el tio com per saber tocar aquell botonet i en aquell moment deies, per exemple, la Bohème. La Bohème és una òpera popularíssima, estrenada en 1896 a Turí, que tothom la coneix. Jo l'he vist centenars de vegades, l'he escoltat milers de vegades, i jo sempre penso, quan arriba al final, avui no m'emocionaré! I ho puc dir al final de memòria, perquè me'l sé, eh? I quan fa aquell ve die tranquil·la i diuen mimi, aquest mimi, sí, em fa plorar sempre, perquè està escrit de tal manera que t'hi porta l'emoció. Sí. I això és l'astúcia, la intel·ligència de Puccini. I el que pretenem a la xerrada no és només reivindicar Puccini i festejar-lo per ell mateix, sinó intentar explicar per què Puccini pot fer aquest efecte en la nostra pell. I això té a veure, evidentment, amb l'herència que ell rep. És a dir, al final tots som hereus d'uns coneixements d'altri. Quan estudiem, assimilem els coneixements d'altres i a partir d'aquí podem crear els nostres. I Puccini, al final, és això, és hereu d'una tradició llarguíssima d'operistes italians, per tant, ens traslladarem fins a Claudio Monteverdi i també alguns alemanys, sortirà una mica també Wagner, per entendre com Puccini pot crear aquests drames musicals que realment ens arriben a la pell.
Sí, és una visió una mica més global de la figura de Puccini, no? Perquè al final hem de saber, mira, aquí ha dit aquesta nota, ha fet aquest efecte, sí, però és que això ja ho van fer fa 100 anys i no ho sabem, no? I per què ho van fer? Doncs perquè hi havia unes característiques que ho podien fer. Llavors, hem de saber d'on venim per entendre la seva figura.
Per saber on som.
I aquest d'on venim també com ens transporta a l'actualitat i com pot ser que ens continuem emocionant 200 anys després d'aquestes primeres influències que treballareu, no?, de Puccini.
Clar, és que al final la música, diguem, la música tonal, no? O sigui, està molt a prop una ària de Puccini, d'una cançó dels Beatles, però també d'una peça de Johann Sebastian Bach, perquè al cap i a la fi els girs melòdics i harmònics que s'utilitzen pues, són els mateixos de la música occidental dels últims 500 anys. I el mateix que emocionava la gent fa 400 anys, doncs al final ens acaba emocionant. No?
Clar, perquè els destinataris som els mateixos.
Exacte.
Puccini componia quan va fer el Turandot. Bé, Turandot és un mal exemple perquè ell va morir el 24 i va estar el 26. Però en tot cas, quan fa qualsevol de les seves òperes, el públic que ho rebia eren éssers humans com nosaltres a dia d'avui. Sí. I el tema que tracta, majoritàriament els drames operístics, són temes que ens afecten a nosaltres. L'amor, l'enveja, la por, etc etc. I això encara ho vivim a dia d'avui. Evidentment, en un context social diferent, però l'essència humana és la mateixa. I per això encara a dia d'avui és escoltar aquestes grans obres i al final doncs, t'arriben i t'emocionen.
Va ser un dels autors, com dieu, que encara continuem reproduint i que, de fet, va tenir bastantes obres d'èxit, no? D'aquelles de referència i que realment doncs, ho va petar en el seu moment.
Ho va petar. De fet, es diu que Puccini va ser el primer milionari a través de la música.
Clar, aquí va ser com la primera gran estrella, no?
Sí, sí. Clar, també, potser els vicis de milionari van fer que perdés al final.
No, segur, perquè va morir d'un càncer de gola.
De tant que fumava.
I tenia una addicció al tabac. Sí, sí. Sí, perquè també és una època en què els drets d'autor ja es vigilaven d'una altra manera, podríem dir, amb més rigor que no pas en el passat, i això li va permetre doncs, guanyar molts calés. I també, si fixem el nombre d'òperes que té i comparem amb d'altres compositors anteriors, en té moltes menys, perquè s'ho pensava molt, perquè era molt conscient cada cop que estrenava una òpera, havia de ser un èxit rotund. I si mirem el seu català, que en efecte el tio va anar aconseguint, que fa la Bohème el 96, ho peta a Turí, i el 1900 fa la Tosca, que és la següent òpera, una obra molt diferent en quant a l'ambient, molt més dura, molt més tràgica, és un èxit rotund de nou. De manera que ell era molt conscient de que allò que feia havia de trasbalsar-nos com a espectadors i ho aconseguia. I això, evidentment, tenia un efecte en la seva economia. Ja et dic, col·leccionava cotxes. Vull dir, col·leccionava cotxes. Ara tenim molts calés per col·leccionar cotxes.
No, és veritat que potser dona la sensació de que té poques òperes, em sembla que en té 12, no? O alguna cosa així. Però si veiem, per exemple, si ho comparem amb sinfonies que Haydn en va escriure més de 100 i Mozart més de 40 i Beethoven només 9, però quin és nou, no?
Clar.
Per tant, amb el número, vull dir, no té res a veure amb la qualitat.
Hi ha algun tret característic de la seva obra que destaqueu o és més aquesta part de transmetre emocions del tipus que siguin?
Jo crec que té molts trets característics l'obra de Puccini. Jo crec que una de les principals és la seva teatralitat. Ell, al final, o sigui, si parlem el que dèiem de l'herència, l'altre gran operista just anterior a Itàlia de Puccini és Verdi. Podríem dir una mica que Puccini és hereu de Verdi. I Verdi ja es definia ell mateix no com un compositor, sinó com un home de teatre. Per tant, els compositors d'òpera no són només compositors de música pura, sinó que ells, evidentment, juguen molt la teatralitat. I això Puccini ho percep moltíssim com a hereu que n'és i continuador d'aquesta tradició melòdica i operista italiana. Però és que, a més, clar, ell va poder estudiar, per exemple, molt Wagner, la música de Wagner, a través dels seus mestres, com Ponchielli, que van ser doncs, gent que es van interessar molt per aquest tipus de música que va sorprendre tant a tota Europa i que encara a dia avui és una enorme influència en el terreny musical. Doncs bé, aquesta mescla d'elements i el coneixement vast de com funciona la música internament, l'arquitectura musical, podríem dir, sumat a la voluntat de teatralitzar aquesta música, fa d'ell un personatge molt especial, molt, podríem dir que molt intel·lectual en la concepció, però molt emocional en el seu efecte. Ara m'ha quedat bé, això.
Sí, t'ha quedat superbé. No, i a més, ell és, vull dir, sabia què fer per, justament, tocar la fibra de la gent, no? Per exemple, ja, això ja ho explicarem dissabte més abastament, però hi ha una òpera que tu imagina't... Imagineu-vos que al Prat tinguéssiu, doncs, jo, per exemple, quan era petit, al poble dels meus avis, cada dia a les 9 del matí sonava una sirena, perquè antigament hi havia una mina i havien d'anar a la sirena. Doncs imagina't que al Prat hi hagués, doncs, això, una sirena sí. I una campana cada matí, no? Doncs ell fa una òpera on l'òpera passaria al Prat i al principi de l'òpera sona una sirena i una campana.
Perdona, i no només això, sinó que també s'estrenaria al Prat.
Exacte. Clar. Doncs imagineu-vos com arriba això a la gent, no? De dir, ostres, jo sento la sirena i la campana i ja em situo allà. Doncs això ho fa amb una òpera que explicarem dissabte.
Això, ja entendreu el perquè d'això. I ella es va preocupar per aquesta ciutat on s'havia estrenat aquesta òpera cada matí, llevar-se ben d'hora, per saber exactament com sonava el despertar d'aquella ciutat. Per això, els espectadors que van anar a veure aquesta òpera al començar aquest tercer acte, de cop i volta s'adonen, ostres, però això és el despertar de la meva ciutat. Clar. I això, d'alguna manera, és una astúcia, al final.
Exacte.
És que no només t'implica en la dramatització, clar, de l'obra.
No només és un gran compositor, i que té les eines com a compositor, sinó que, a més, és un gran pencaire, i, a més, doncs, té molta idea d'això, de com atrapar la gent.
Heu gaudit, no?, preparant-vos aquesta sessió. Es nota.
Home, clar, és que Puccini
ens agrada molt, llavors.
Bueno, l'Albert ho sap, per mi és el meu compositor favorit d'òpera. A més, he pogut dirigir Puccini, he pogut gaudir-lo i estudiar-lo. I llavors, clar, des del punt de vista més tècnic musical, per mi és un goig, no?, poder parlar d'ell.
Suposo que fareu... Perdó.
No digues.
Que fareu servir suport audiovisual, no?, també per posar en context les explicacions...
Sí, i tant. I a més, no només audiovisual, sinó que també tenim la sort de tenir un piano.
Mm-hmm. I un pianista.
I un pianista, ah, sí?
Molt bé.
Tindrà el pianista?
El Pedro toca el piano, evidentment.
Sí, i que moltes vegades sí que sents, quan sents un vídeo i tal, i veus l'orquestra o veus el tenor, sí. Ara, pues, per exemple, veuríem el Carreras cantant i tal, i sí que ens arriba l'emoció. Però per explicar segons quines coses tècniques, l'Albert, quan es posa allà al piano i veu les tecles, no?, i jo explico alguna cosa, dius, ostres, això, ara que estàs amb el piano i ho acabes de tocar, doncs ho entenc més, no? I bé, jo crec que és una eina molt bona.
Sí, la nostra voluntat és fer un recorregut a través de la història de l'òpera italiana fins a arribar a Puccini, evidentment, i a Puccini ens entretindrem bastant per poder entendre i glosar doncs, què va fer la seva música un èxit rotund. I el que volem és que alguns conceptes que són com molt elementals de l'òpera doncs quedin molt clars, encara que siguin conceptes tècnics, perquè també ens ajudi, si mai... si hi ha algun dels espectadors que ve que agafa afició a l'òpera i comença a llegir les crítiques i tal, doncs si mai llegeix una crítica, doncs que si llegeix, què sé jo, orquestració, per exemple, doncs entengui què vol dir això de l'orquestració i quina és l'aportació que fa en aquest terreny la tradició musical italiana, no? I d'on ve l'herència, etc. Doncs alguns conceptes com que d'entrada fan com buf, quina mandra, doncs intentarem explicar-los d'una manera molt, molt exemplificada i això molt, molt planera, clar.
Com veieu ara les accions que s'estan fent també a nivell cultural? Doncs aquí és un exemple, no?, el Cèntric que hi treballa en una ciutat com és el Prat, no?, molt concreta, però també doncs, les accions que s'estan fent a Barcelona per facilitar que el públic una mica més jove s'hi apropi a l'òpera i a la música clàssica en general.
Això dona per molta estona, però jo penso, a grans trets, penso que la clàssica i l'òpera i tot plegat, tot aquest món, diguéssim, té una mala salut de ferro, perquè sempre s'ha estat morint, des dels seus orígens. Clar. Sempre ha estat malament, però sempre ha estat bé en el sentit que, al final, si és només en perspectiva, i ens fiquem una mica així, si ens centrem en el terreny operístic, i mirem l'ocupació dels teatres, si parlem de Barcelona, ens adonarem que un dels teatres que millor ocupació té és el Liceu. I ens preocupem molt perquè el futur de l'Opa, per als espectadors i tal, el públic és molt gran, potser és que hi arribes... Al final vivim en una societat del Twitter, no?, i dels vídeos de 30 segons, que si els 20 segons ja no t'han enganxat els saltes. I aquest tipus de música, tant l'òpera com la música simfònica, si voleu, o la música instrumental, et requereixen una mica més de repòs. I potser aquest repòs hi arribes quan tens alguna certa edat. Vull dir que ja està bé que es facin campanyes perquè entrin els joves, evidentment, i jo he participat en algunes i ho seguiré fent sempre que m'ho demanin. Però penso que al final el que es tracta és de deixar anar a caure la llavor entre els joves, que sàpiguen que això existeix, que sàpiguen que hi ha gent que això s'ho estima i potser hi arribaran quan s'hi enganxaran quan siguin una mica més grans i tinguin la vida una mica més reposada.
Sí, jo crec que és meritori tot aquest esforç que estan fent els teatres, tot aquest esforç que estan fent els ajuntaments, per programar també doncs, xerrades i tal. Però l'altre dia ho parlàvem també fent un cafè amb l'Albert. Jo faig classes a adolescents en una escola de música, vull dir, no en un institut. Per tant, són nens i nenes que ja estan avesats a escoltar i a tocar, no?, i a estudiar música clàssica.
I amb unes famílies que tenen cert interès.
Amb unes famílies que tenen cert interès. I jo els hi vaig preguntar, perquè estem treballant una obertura de Rossini, els hi vaig preguntar qui era Rossini, i el que més s'hi va apropar em va dir que li sonava a pizza, no? Vull dir... que està molt bé, tots aquests esforços, però no sé si ens toca tant a nosaltres sí, com a divulgadors, però a les entitats, com al sistema educatiu. O sigui, el sistema educatiu, a les escoles i als instituts, no treballa prou ni per la cultura de la música clàssica ni per la cultura en general, no? Llavors, és un debat que teníem l'altre dia amb l'Albert, quan, per exemple, nosaltres hem fet xerrades per tota Espanya i depèn de quina ciutat que fem la xerrada, ve gent jove i ens diuen, és que a mi mai m'han explicat la música d'aquesta manera. Avui l'he entès, perquè avui me l'han fet gaudir, no? Clar, quan veus això, dius, ostres, quina pena que tota aquesta gent jove, hem de fer campanyes, clar, hem de fer campanyes per gent de menys de 35 anys, quan en realitat els que estan més oberts a aprendre i a gaudir de les coses són els xavals entre 8 i 15 anys, sí. No? Però aquí no ho treballem, això, no? Si els nois i noies no saben què és la Revolució Francesa i els valors que va aportar la Revolució Francesa, com avui en dia hem d'entendre el que és la igualtat, la fraternitat i tot això, no? No, avui el que mirem són, doncs això, vídeos de gent fent reggaeton i parlant de coses absurdes, no? D'això s'estan queixant ja per fi alguns professors d'institut i fins i tot que estan veient les proves de selectivitat. Nosaltres ens queixem molt de les proves PISA, no? I tot això, però en realitat crec que l'educació va molt més enllà i que de moment l'únic que podem fer és doncs, fer aquestes xerrades, però també convidar a la gent jove i convidar, jo faria una crida als professors d'institut que del Prat, per exemple, que tots aquesta gent jove pugui venir al Cèntric. No és una cosa per gent gran que parlaran de Puccini i ui, no entendrem res. No. Jo tinc la sort de tenir dos adolescents a casa meva i han vingut a xerrades que hem fet i s'ho han passat de conya, no? I llavors dius, escolta'm, pues no és una cosa tan llunyana.
No, i una cosa important és que acostumem a interpretar la música com simplement un gaudi estètic i prou, però la música, com l'art en general, i la música forma part d'aquesta gran bossa que és l'art, aporta valors humans, humanitaris, humanistes. I això també és important reivindicar-ho, en el sentit que no només ens transforma, podem dir, emocionalment una experiència musical, sinó que també ens transforma humanament, d'alguna manera. Sí. I això és també important reivindicar-ho.
Totalment. Doncs ha estat un plaer parlar aquesta estoneta de Puccini. Tenim moltes ganes d'anar-vos a acompanyar, a aprendre una mica més d'aquest gran autor. El dissabte, recordem, a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori del Cèntric, amb un preu d'entrada de només 6,50 €. Per tant, és una boníssima oportunitat. I un plaer, com sempre. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Que passeu molt bon dia.
Gràcies, igualment.
Sandra, fins a propera.
Ens veiem per aquí pel Cèntric.
Una abraçada.
Adéu.